Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts del matí, han passat 6 anys. Des d'aquell 2003 en què, després de les eleccions municipals, guanyà el partit dels socialistes en companyia d'Iniciativa per Catalunya Verds i Pere Junyent va renunciar al seu càrrec de regidor després dels resultats electorals d'aquell 2003. Des d'aleshores, l'exalcalde de Sitges no havia intervingut mai en públic per fer balanç o com a mínim per expressar més o menys les seves sensacions després de 8 anys a l'alcaldia de Sitges. Bé, va ser un moment el passat dissabte, el mateix Pere Junyent va dir que en una primera data ell la va demanar ajornar i al final doncs es va poder celebrar aquesta conferència el dissabte passat. Segurament també massa temps després de la primera de les conferències, que va ser el mes d'abril, la conferència inaugural d'aquest 30è aniversari dels Ajuntaments Democràtics, que va pronunciar en el seu dia Jordi Serra, doncs 7 mesos més tard ha vingut la de Pere Junyent, enmig un debat també prou interessant que va bé entre alguns dels representants de les forces polítiques en aquella primera època, precisament, dels ajuntaments democràtics. Us ho diem per començar, totes aquestes conferències i totes aquestes presentacions públiques amb motiu del 30è aniversari dels ajuntaments democràtics les poden trobar vostès, com tota la resta de la informació que emetem diàriament a través del web de Ràdio Maricel, www.radiomaricel.cat. Allà hi trobaran, doncs, si volen seguir el fil, aquest fil que avui deixarà Pere Junyent, i si volen escoltar la de Jordi Serra, si volen escoltar el debat d'en el seu dia, tot ho poden trobar al web de Ràdio Maricel. Anem per feina, doncs, 10 i 14 minuts. El que escoltaran a continuació en dura 53, la intervenció inicial de Jordi Baiget i la conferència de Pere Junyent. Conferència a la qual, com els dèiem, l'alcalde també va evitar al final, ho va dir així d'una forma, diguem-ne, molt oberta, que podia parlar de moltes coses però que no valia la pena, i va deixar, diguem-ne, un testimoni final a partir de d'un manuscrit egipci, ara que l'egiptologia, com també va expressar, és una de les seves passions, doncs va servir fins i tot una màxima d'aquells temps, de fa 4.500 anys, per deixar-la sobre la taula a manera de reflexió final. Reflexió final després de parlar d'aquell passat, de com va viure aquelles dues legislatures i de, d'alguna forma, les sensacions personals que en va obtenir i els ensenyaments que en va obtenir de tot plegat. Presenta l'acte, com els dèiem, l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget.
Bona tarda. Benvinguts a aquest Saló d'Or. Benvingut, Pere Junyent, exalcalde d'aquest poble. Estem en el marc aquell dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics, i entre les xerrades o els actes que s'han anat fent n'hi havia un que també era esperat, és que parlés amb Pere Junyent com exalcalde del poble de Sitges en l'època entre el 95 i el 2003. La veritat és que els exalcaldes, que jo algun dia també ho seré, lògicament, doncs tenen un capital humà, un capital polític del poble de Sitges que poques persones el poden tindre. Els anys liderant un poble, els anys lluitant o treballant per aconseguir el millor pel poble de Sitges, doncs fan que les seves paraules siguin interessants, crec que necessàries, per veure les visions d'una vegada que s'ha acabat la teva responsabilitat, doncs puguis exposar sobre la taula aquelles coses que amb més serenitat, després d'una reflexió, ben segur que s'ha fet una bona reflexió, doncs avui podrem escoltar. Jo he pogut compartir amb en Pere Junyent, doncs, primer des del 91 com a regidor i després com a no cap de l'oposició, perquè no ho era, sinó que era el cap de llista en els anys 1999 i 2003. I bueno, amb el Pere hem tingut doncs els nostres debats, les nostres a vegades diferències, però sí que és cert que almenys les dues o tres vegades que hem pogut parlar íntimament hem parlat amb molta honestetat i jo crec que amb molta serenitat sobre el poble. I també us he de dir que en aquells moments, que a vegades els polítics tenim la sort de poder parlar amb més intimitat que en els moments dels plens o en els moments públics, doncs sorgeixen aliances o fins i tot sorgeixen sentiments que compartim molt. Però sí que és cert que bueno, la política aporta a vegades aquestes batalles lògiques de diferències sobre les nostres concepcions, com veiem el nostre poble, quins projectes s'han d'impulsar, i en aquest moment són els que realment hem viscut durant molts anys. Em sento satisfet d'estar aquí, avui a costat del Pere Junyent, perquè jo li tinc molt respecte als exalcaldes, molt respecte perquè jo sé el que és ara en aquest moment liderar això i el difícil i complicat que és. Per això que ben segur que el Pere també ha viscut aquests 8 anys liderant aquest poble amb les seves dificultats i espero doncs, que avui, amb la seva duresa, o amb les seves paraules, o amb la seva serenitat, digui el que ell ha de dir. Pere, tens la paraula.
Bona tarda.
Sí? Sembla... Sentiu allà, ara de més?
Sí. El que passa que ja no hi perdo el costum, ja no estic acostumat ara. Ja ens et coneixies. Bé, primer de tot, moltes gràcies al senyor alcalde, Jordi, per les seves paraules, a les quals no subscric pràcticament totes. Potser en moments d'aquesta nit una certa duresa, però dintre de total, el que d'asseguro és de total correcció. Te n'agraeixo que m'hagueu convidat a fer aquesta conferència, de la mateixa manera que també agraeixo al senyor Serra, que va entrar la seva presència en aquí, perquè no deixa de ser part de la història, i un capítol molt important que li va tocar, que va ser el primer alcalde de la democràcia, amb tot el que això representava. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència, benvinguts, i us demanaré una mica d'indulgència perquè he perdut, ja dic, l'acostum a xerrar en públic, que no ha sigut mai el meu do. Fa uns mesos se'm va proposar pronunciar aquesta conferència emmarcada en els actes de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. Després de diversos ajornaments, el primer a petició meva, finalment hem trobat una data factible per a tots. Aquesta intervenció d'avui, seguint un ordre cronològic, li hagués tocat fer-la a l'alcalde Josep Cots, que malauradament ja no està entre nosaltres. Serveixin, doncs, aquestes poques paraules com a record a la seva persona i els 4 anys, 83-87, que ell va presidir l'Ajuntament de Sitges. Em van demanar que posés un títol a aquesta conferència i el primer que se'm va ocórrer, i crec que mira que l'he donat voltes, crec que vaig encertar, que és una experiència viscuda i una visió de futur, amb l'objectiu d'oferir una visió política dels anys 95-2003, en els que vaig ser alcalde, des de la perspectiva que marca el pas i que encara sigui curt del temps. Aquesta xerrada no pretén ser un relat narratiu de 8 anys de govern, sinó simplement comentar, o potser recordar en veu alta, unes vivències personals a cavall entre l'acció desenvolupada i la meva visió de futur del municipalisme democràtic a casa nostra. Seran opinions que ni pretenen representar a ningú, ni tinc la necessitat de que siguin compartides políticament per ningú. Però no puc oblidar els 26 anys de militància a Convergència Democràtica de Catalunya, on he estat sempre membre de bona part dels seus òrgans de govern. Porto quasi bé 7 anys fora de la política local de primera línia, però no de la política entre cometes. Durant aquests darrers anys he dedicat una part del meu temps a aprofundir els meus coneixements en el món de la teoria política, a través de la UOC, l'Universitat Oberta de Catalunya, com a complement de la part pràctica que vaig viure com a alcalde i regidor. Sobretot, el que més m'ha interessat és tot allò que fa referència als plantejaments polítics de futur i que, conjuntament amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, estan duent a terme les transformacions polítiques en el marc de la societat de la informació. Societat que un expert en noves tecnologies i en política, com és Joan Major, diu que és més correcte el nom de societat del coneixement, atès que l'objectiu ha de ser el coneixement, la informació, ha de ser l'eina per aconseguir-ho. El temps, però, que parlem de democràcia, hi ha un tema vigent aquests dies i de gran transcendència política, com és l'editorial dels 12 diaris catalans, aparegut el passat dijous, que porta per títol La dignitat de Catalunya, on es demana al Tribunal Constitucional, totalment deslegitimitat en la seva composició, respecte absolut per l'Estatut de Catalunya aprovat per les cambres parlamentàries i refrendat pel poble de Catalunya. Deixo constància de la meva adhesió al manifest amb el desig de que cada dia més membres de la societat civil, a nivell associatiu o a nivell personal, també ho facin. Hem de ser conscients que l'Estatut també té una forta incidència en el món municipal. L'administració municipal és la més propera al ciutadà. És on va el ciutadà per intentar solucionar temes que corresponen a Sitges i o a altres administracions més allunyades, perquè la interconnexió de les diferents administracions en xarxa ens ho fan possible. He estat sempre un gran defensor i, a més, hi crec com a idea de l'eslògan que Convergència i Unió en les eleccions municipals del 91 va presentar, que diu «Catalunya comença en el teu ajuntament». Eslògan que probablement sigui més vigent avui dia que fa 19 anys. Els 8 anys en què vaig tenir l'oportunitat i l'honor com a sitgetà de ser alcalde del poble on vaig néixer, m'han suposat l'experiència, en ocasions positives i en altres no tant, de conèixer la realitat, tot i el que s'amaga darrere d'ella, d'un poble que ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps. La riquesa de la societat civil i del seu teixit associatiu no deixa mai de sorprendre't i aportar-te sensacions especials. I d'aquesta vitalitat hem d'estar-ne orgullosos perquè, a més, no és flor d'un dia. Però, per altra banda, el càrrec d'alcalde també em fa ser protagonista directe d'aspectes menys agradables que pateixen molts sitgetans anònims. I com a exemple citaré que l'any 2002, l'últim any sencer que em va correspondre viure com a alcalde, en una època de més bonança econòmica que no pas ara, l'Ajuntament sol va repartir del Fons Social Europeu 6,5 tones de menjar a gent resident a la vila. I això sorprèn. En aquest mateix sentit, quan s'apropen les dates de Nadal, em ve a la memòria la lloable iniciativa que va tenir aleshores director de l'Hotel Calípolis, Sebastià Rodríguez, que amb el suport del Gremi d'Hostaleria i del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament va organitzar un dinar de Nadal, el mateix dia 25, per tota la gent sense recursos, on quasi bé cada any hi podies trobar també una família d'aquelles que podien dir de Sitges de tota la vida. Dinar que es feia alternadament, si no vaig errat, a la brasa del Calípolis i a l'Hotel Suburb. El número de persones era important, oscil·lant entre 60 i 80. Els dues, abans d'anar a dinar, ens reuníem el regidor, l'Antonio Olana, i el personal de l'àrea de benestar social, juntament amb el president del gremi, i desitjàvem les bones festes als convidats, sentats en unes taules parades, com pertocava a les dates del Nadal. Això sí, sense fotos ni televisió, respectant la intimitat de les famílies. El Sitges de 1995 era notablement diferent al Sitges actual. Han passat només 15 anys, que en la vida d'un municipi no és un espai de temps excessivament llarg. Però en el nostre cas, com probablement també en el de molts altres municipis del voltant de Barcelona, que han tingut un creixement important, es tracta d'un període de temps a tenir en compte. Es tracta d'un espai de temps de profundes transformacions a diversos nivells, territorial, social i econòmic. Recordem que el Sitges del 95 no arribava als 15.000 habitants, és a dir, una mica més de la meitat d'ara. Era un Sitges que s'estava acostumant a utilitzar els túnels del Garraf, inaugurats el gener del 92. De fet, la continuïtat d'aquesta autopista, la que és actualment la Pau Casals, no es va inaugurar fins al 1998. A Sitges, el 1995, feia les primeres apostes per trencar l'estacionalitat turística. De fet, en aquells Sitges de mitjans dels 90, Encara hi havia molts hotels i negocis turístics que tancaven després del Festival de Cinema i no tornaven a obrir fins a Carnaval o potser Setmana Santa. En aquells Sitges del 95 encara s'havien d'edificar sectors com Campell, La Plana o Els Molins. Sectors, tots ells, que el Pla General aprovat el 89 havia qualificat com a urbanitzables. El Pla del 89 va qualificar d'urbanitzable tot el terreny disponible del terme municipal. I el que va representar un increment substancial pels arques municipals en concepte d'IBI va hipotecar el futur desenvolupament del nostre municipi. En aquells primers anys dels 90, Sitges vivia una època de fortes convulsions polítiques i socials. Casos com el projecte del pàrquing de la Fregata, el desmesurat increment de l'IBI, un 86% d'increment mig, els interrogants que envoltaven l'operació de la venda de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, les discussions sobre el primer projecte de regeneració de platges, havien provocat una accentuada tensió entre l'equip de govern municipal i tota l'oposició i bona part de la ciutadania. Durant aquest mandat, 91-95, jo formava part com a regidor del grup de Convergència i Unió. Els plens municipals d'aquella primera meitat dels anys 90 provocaven una tensió inusual per part d'amplis segments dels sitgetans. Aquest nivell de tensió es va traslladar al carrer on es respirava un fort estat de crispació. De fet, el conjunt de la política espanyola d'aquell període era víctima d'un descrèdit generalitzat a causa dels casos de corrupció protagonitzats sota l'ombra del darrer govern socialista de Felipe González, i podem recordar el cas Roldán a nivell polític i el cas Banesto en el món empresarial, per posar dos exemples, però n'hi havia més. Els recorda alguna cosa, això? El clima de crispació política s'havia assolit a Sitges, quotes tan elevades, que va motivar un treball conjunt i coordinat de tota l'oposició municipal. D'aquest treball, entre els diferents grups, va sorgir el Frem Propòsit per part de Convergència i Unió, el PP i Nou Horitzó, de formar un govern si els resultats de les eleccions ho feia possible. En aquest context, qui va anar a votar a aquelles eleccions municipals del 95 sabia que si ho feia pel Partit Popular, per Nou Horitzó o per Convergència i Unió, ho feia per una possible alternativa, per un nou govern municipal. Durant la campanya es comentava que si les tres forces sumaven els 9 dels 17 regidors que aleshores marcava la majoria absoluta, formarien un nou equip de govern. I així va ser. Convergència i Unió amb 5 regidors, el Partit Popular amb 3 i Nou Horitzó amb 2, van constituir un govern de 10 regidors, dels quals em vaig ser escollit alcalde. Els integrants del nou equip de govern havíem incrementat 5 regidors respecte a les eleccions del 91. Per la seva part, el Partit Socialista, desgastat pels continus conflictes, en va perdre 2 i es va quedar amb 7 regidors. El treball conjunt realitzat des de l'oposició va fer més fàcil tancar un acord de govern entre les tres formacions. Un acord que, si els resultats acompanyaven, naixia amb visos de continuïtat. Així va ser com es van constituir el primer govern, Convergència i Unió, Partit Popular i Nou Horitzó, l'any 95. L'experiència es va repetir el 99, però ja sota una òptica i un prisma diferent, que després comentarem. Entre els dos acords de govern del 95 i el 99 hi ha notables diferències. Amb el resultat electoral a la mà es pot dir el següent. El 95, la diferència de vots entre el PSC amb 7 regidors i Convergència i Unió i en 5 va ser de 878 vots a favor del PSC. El 99, aquesta mateixa diferència va ser de 235 vots únicament a favor del PSC. La distància més curta aconseguida amb unes eleccions municipals entre els dos partits polítics. PSC 5 regidors, Convergència i Unió 5 regidors. El 95, la diferència entre vots entre el PSC, 7 regidors, i els tres grups, Convergència i Unió, PP i Nou Horitzó, amb 10, la diferència de vots va ser de 1.380 vots a favor, diguem-ne, dels tres grups. L'any 99, aquesta mateixa diferència va ser més del doble. Va ser de 2.916 vots a favor dels tres partits, amb un regidor més, i també s'ha de tenir en compte que l'any 99 va entrar al consistori Esquerra Republicana amb un regidor. Quin és el motiu que ens porta aquests resultats? Segons, la meva opinió és que la legislatura 91-95 s'acaba amb una gran dosi de crispació política. I això, tal com diuen els manuals, i com comprovarem amb posterioritat, condueix al canvi. Condueix al primer acord, PP, Nou Horitzó, Convergència i Unió. La legislatura 95-99 es desenvolupa amb un baix nivell de crispació política. I per tant, com diuen també els manuals, els ciutadans se senten còmodes i no tenen necessitat de canvi. Resultat, els partits que conformen l'equip de govern milloren resultat i es reedita el pacte. Aquest segon, el del 99, va ser la continuïtat d'un projecte inacabat, però amb unes relacions entre els socis més deteriorades. I a partir d'aquest moment podem parlar de fins i tot malmeses. I aquesta manca de confiança entre els socis de govern i la dificultat per actuar conjuntament sota un mateix criteri es va traduir en un govern amb dèficits evidents en la gestió i en els resultats. La primera ja es va produir el mateix dia de l'elecció de l'alcalde, en què un membre del Partit Popular i es va abstindre la votació, el que ja era un indici que aquesta persona aniria per lliure, com així es va ser. Una legislatura on des del primer moment l'oposició va buscar la confrontació, va buscar les condicions que li permetessin provocar el canvi, com així va ser. Però ateses les mancances d'actuació de l'equip de govern, ho va tenir bastant fàcil. Si això hi afegim altres elements puntuals, i no per això menys greus, com va ser el tenir que destituir un regidor per irregularitats urbanístiques provades a mitjans del 2001, la mort per malaltia d'un altre regidor, les constants deslleialtats d'un regidor, el número 2 de la candidatura de Convergència i Unió, la desfeta dins del Nou Horitzó després de la destitució del seu company, com es pot veure, el PSC ho tenia força fàcil. Ara bé, s'ha de reconèixer que s'ho van currar. La llàstima és que al final del 2003 la satisfacció no va ser completa i se'ls va escapar la majoria absoluta. De totes maneres, l'únic grup castigat de veritat va ser Convergència i Unió. I per tant, me'n vaig considerar responsable i me'n vaig anar a casa. Cosa que també hagués hagut de fer alguna altra persona més. Però presar de les seves deslleialtats va ser premiat pel PSC, és de suposar que pels serveis prestats i convidat a formar part del nou equip de govern. Allà cada un amb la seva consciència política. Jo també vaig tenir alguna proposició de fora de Sitges per trencar la coalició. I se'm va assegurar acabar els 2 anys com a alcalde a canvi de signar un compromís electoral per 10 anys. Se'm va dir alguna cosa més que no està escrit, però ho diré. Que agafés la meva senyora i m'anés de vacances, que no passaria res. Vaig preferir ser lleial a un pacte que es va iniciar el 95. Un quixot, potser sí. Però tots ens han parit d'una manera determinada i diferent, perquè si no el món seria molt avorrit. Però tornem al 95. De l'inici d'aquella legislatura conservo molt bons records, tant des de l'experiència personal com de la responsabilitat política. L'oportunitat de poder contribuir a establir i gestionar una política d'educació pública era una responsabilitat de gran relleu per a mi. De seguida em venen al cap les reunions amb els companys de govern, al meu despatx, a la sala de juntes, abordant aquells moments amb molta il·lusió la planificació d'actuacions o estudiant les inversions a realitzar. De totes maneres, els millors records que tinc d'aquella època estan protagonitzats pel contacte amb la gent. Persones que coneixis de tota la vida, veïns del carrer i del barri, amics dels pares, pares dels amics o de la dona. La meva assistència en tant que alcalde, a multitud d'actes de les entitats, les visites que em venien a fer veïns d'arreu de la vila per exposar la seva visió dels problemes, la meva visita a activitats culturals, les converses amb la gent per assumptes relacionats amb el devenir de la vila. És probablement el millor patrimoni que un gestor de servei públic pot acumular. Tot i que a vegades no tot eren flors i violes, atès que a ningú li agrada sentir la paraula no. El tema més frapant de la primera legislatura a nivell personal va ser quan el capità de la Guàrdia Civil em comunicà la mort del regidor basc Miguel Ángel Blanco. Estàvem a Comas Mallol a la fira del Caibisenc i m'ha dit, anem cap a l'Ajuntament que s'està organitzant. No solament pel fet d'en si ja prou bèstia de l'assassinat d'una persona, sinó per les reaccions d'impotència i indignació i probablement en aquells moments inclús de falta de racionalitat comprensible que s'observava amb la munió de gent que hi havia a la plaça de l'Ajuntament. Espero no tenir-ho que tornar a viure. La segona legislatura, sens dubte, el moment més dolorós per mi va ser la mort del company i regidor Antoni Garcia, a qui m'unia una bona amistat. De totes maneres, la primera actuació que teníem tots clar, quan s'havia d'emprendre l'any 95, era posar rigor a les finances municipals. I és quan vam entrar al govern, i és que quan vam entrar al govern, a la pràctica, el mes de setembre, es vam trobar uns quants regals enverinats, com un deute aproximat de 32 milions de pessetes en demarcació de costes de Catalunya pel cànon de platges no satisfet, i que abans d'acabar el 95 el Ministeri, en compte de l'opinió del que deia el senyor Noboa, ens els va descomptar totes de cop i d'ofici, o un altre deute en fixa de 42 milions que vam poder negociar, i una bona quantitat de deutes a proveïdors que negociant es van anar solucionant. Aquest equip de govern va acabar els 8 anys amb tots els seus problemes, propagant a 30 dies els petits proveïdors i a 60-90 la resta, en un moment en què hi havia proveïdors que no volien saber res de Sitges si no pagaves el comptat i els que t'ho subministraven ho feien apujant un preu a l'entorn d'un 20%. Una de les primeres decisions que vam prendre va ser encarregar una auditoria externa l'any 94, de l'any 94, que determinés quin era l'estat real dels comptes del municipi. Auditoria que es va repetir any rere any durant tot el nostre mandat. Però no solament volíem saber l'estat real de la situació, sinó que vam posar a les mans d'experts professionals la diagnosi del que s'havia de fer per corregir dèficits i errors anteriors i aconseguir els objectius de rebaixar la pressió fiscal i obtindre superàvits que ens permetessin executar inversions sense tenir que anar a l'endeutament financer. Paraules més clares, que ens sortissin més barates. Objectius que es van aconseguir durant les dues legislatures, inclòs l'any 2003. Que si bé és cert que en la liquidació de l'exercici consolidat hi ha una ràtio legal d'estalvi net negatiu, una vegada aplicats els romanents de tesoreria, no solament no hi ha dèficit, sinó que hi ha un superàvit de 1.840.000 euros, segons manifestacions del senyor interventor que consten en l'acte del ple. Suposo que això va ser el regal d'acomiadament del regidor d'Hisenda. Això vol dir que algú menteix? No. Com sempre, no es diu tota la veritat, o es diu en veritat de mitges per crear confusió i crispació. Jo ho he vist i ho veurem altres vegades. Un altre regal enverinat que se'ns va obsequiar, aquesta vegada per part del Tribunal Suprem, i que va condicionar molt la política urbanística dels anys posteriors, va ser que el març del 98 ja es tractava de l'anul·lació per part de la Generalitat del Pla General del 1989, a causa d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per un recurs contenciós presentat contra l'alteració d'una zona verda a la zona d'Aigua Dols. El tribunal va considerar no prou justificada. O sigui, per un trosset, en tota l'hora del món, per un trosset petit, es va hipotecar tot un poble. Suposo que això devia ser allò que en diuen els jutges d'una sentència exemplar. Perquè, a més, l'anul·lació va ser perquè el tribunal va considerar perquè ja, tothom ha de dir clar que la aprovació definitiva del planejament la fa la Generalitat. Per tant, el que aprova definitivament el pla general va ser el director general d'Urbanisme. I el jutge va considerar que el que havia comès el delicte era el director general per un abús de poder. Així es consta amb la sentència. Per tant, abús de poder, anul·lació de l'acte. I quin és l'acte? L'aprovació del pla general de Sitges. Per tant, anul·lat. A la vegada el Consell Executiu de la Generalitat, perquè va tenir ser per via Consell Executiu, va ordenar a la Direcció General d'Urbanisme la redacció d'unes normes subsidiàries provisionals via d'urgència, entretant no s'aprovaven, tornava a entrar en vigor el planejament del 1959. Quan a hores d'ara sembla ser que encara hi ha municipis que no tenen pla general, també ens hem de felicitar que Sitges en teníem des de l'any 59. Les normes van ser publicades el juliol del 98, per tant hi ha un marge bastant ampli que hi va haver algú legalment autoritzat, amb raons legals per fer-ho, ètica no ho sé, però legal sí, la veritat que va portar contenció si no va guanyar, que va aprofitar aquest intermezzo i va edificar dos pisos més perquè el pla del 59 li autoritzava. Ja dic legal, ètic no ho sé. Però va comprovar que les normes després va comprovar que les normes subsidiàries redactades per la Direcció General encobrien, al nostre entendre, i el dels tècnics, una modificació de facto de determinats paràmetres de l'anul·lat pla sense passar pel tràmit reglamentari d'informació pública. Per temes de seguretat jurídica es van veure obligats a obrir un procés de redacció d'un nou pla general, tema que no tenia previst l'equip de govern. Perquè l'acord del Consell també deia que les normes subsidiàries serien vigents fins que l'Ajuntament de Sitges no redacti ni la Generalitat no aprovi un nou pla general. Per tant, podien passar anys i el que consideram nosaltres un defecte hauria estat perdurant i podia haver creat greuges. El que també és cert és que no teníem previst plantejar la modificació del pla general l'any 90, el període 99-2003. Aquest nou procés va ser una eina desestabilitzadora del govern municipal, ateses per descomptat les seves circumstàncies, en la legislatura del 99-2003, ja que va ser aprofitat per l'oposició, lògicament, i els seus grups afins, per fer una campanya basada en acusacions que una vegada més eren veritats a mitges. Un exemple de tot el rebombori que es munta inicialment perquè hi ha una proposta de l'equip redactor de passar de 30 habitatges per hectàrea a 40 a la plana i a l'oest. Una proposta, encara la guardo jo i la tinc emmarcada, feta a llapis pel senyor Estanislao Roca, notes i tal, per discutir a una reunió de la comissió de seguiment. En aquests moments, si no vaig errat, a la plana est n'hi ha 42 i no passa res. I les àrees residencials estratègiques del Pla Nacional d'Habitatge de la Generalitat, que sí, justament té dos, no sé si entra en la primera fase o en la segona, la densitat mínima que apliquen és de 50 habitatges per hectàrea. Coherents amb el que tècnics de la Generalitat i arquitectes no propers a Convergència precisament, ja fa temps que diuen que determinades baixes densitats no són sostenibles. En contra del que es va dir malintencionadament en determinats moments i que és el que molta gent de bona fe s'ha cregut, en cap dels dos governs que jo vaig presidir es va aprovar cap pla parcial, excepte la plana est, al final de la segona legislatura, i que per motius que ara no entrarem a discutir, al final es va revocar. I com que es pot demostrar, farem menció de les dates d'aprovació definitiva dels plans parcials que més van ser criticats. Aprovació definitiva que fa la Generalitat, torno a dir, i que, per tant, la tramitació municipal d'aprovació inicial i provisional ja està feta normalment amb bastanta anterioritat. Campell, un de les estrelles, aprovat definitivament el 9 de desembre del 92. Recordo que jo vaig ser nomenat alcalde el 95. Can Girona, 4 de març del 92. Pinsbens, l'Observatori, 27 d'agost del 91. Els Molins, 26 de juliol del 95, l'aprovació definitiva, o sigui que l'Ajuntament hi havia passat. La Plana, 28 de juliol del 93. Parc Especial Parc de Mar, 8 de juliol del 92. No solament això, sinó que la zona anomenada actualment els Colls, d'alt interès paisatgístic, va ser desqualificat per una decisió del govern municipal que jo presidia, desqualificat provisionalment amb les normes subsidiàries i definitivament, perquè no podia ser d'altra manera, amb el pla general. I podem dir, perquè es pot anar a comprovar, que la part dels Colls que pertany a Sitges és l'única que no s'ha edificat. cosa que s'hi han fet Sant Pere de Ribes i Vilanova. En aquell moment, el clima que respirava al carrer era d'un cert pessimisme a l'entorn d'aquest creixement i una possible despersonalització que patiríem com a poble. Nosaltres no vam saber reaccionar a temps i probablement vam fallar amb estratègia. I la conseqüència de tot plegat va ser una pèrdua de confiança per part dels ciutadans. Amb tot, amb el pas dels anys, mantinc que tot i errar amb l'estratègia, vam elaborar una proposta de pla general com les modificacions i negociacions que s'haguessin produït durant tot el procés de tramitació, de ben segur que tindríem un bon pla general i la construcció de dos grans aparcaments i una estació d'autobusos sense cap cost pel poble de Sitges. Certament els Jocs Olímpics del 92 van ser per a Barcelona i el conjunt de Catalunya l'oportunitat per afrontar la millora de les instal·lacions turístiques. Sitges no només no va ser cap excepció, sinó que el nostre municipi va esdevenir un model de com la inversió privada sap adaptar-se als nous temps. La indústria hotelera va fer un important esforç a començament dels 90 per crear noves instal·lacions hoteleres de primer nivell o bé renovar-ne les ja existents. Això va permetre que passéssim en poc temps de tenir dos hotels de 4 estrelles a tenir-ne 8. Aquesta aposta per una oferta hotelera de qualitat havia d'anar paral·lela de manera necessària a un canvi en l'estructura econòmica del municipi, que evités concentrar-la únicament en l'època estival. Per aquest motiu, l'aposta de trencar l'estacionalitat turística va ser una prioritat. L'Ajuntament i el sector van treballar plegats en aquesta línia que per una banda necessitava d'un treball de fons i per una altra mesures d'impacte. En la important inversió realitzada pel sector privat i l'aposta per una política de trencament de l'estacionalitat, Sitges es va posicionar com una destinació de turisme de congressos, convencions intensius, incentius, d'empresa de primer ordre. Ens vam situar just darrere de Barcelona en aquesta política, és a dir, la segona localitat de Catalunya que acollia més reunions i trobades d'aquest tipus. I això s'ha mantingut fins als nostres dies. Un exemple va ser el suport logístic donat per l'Ajuntament i el Gremi al Cercle d'Economia, els dos primers anys, per poder fidelitzar la seva presència a Sitges en les reunions del Cercle. I aquí també s'ha de dir que en aquell moment el Cercle estava presidit per un vilanoví, el Josep Piqué, que suposo que va fer una mica va fer més fàcil el que es tria Sitges, cosa que li agraeixo públicament. Aquesta política va contemplar accions com la firma en TV3 per la realització de la sèrie Sitges, una iniciativa realitzada per l'Ajuntament amb la complicitat del sector. La sèrie va constar de 39 capítols en horari de màxima audiència i després, a més de diferents reposicions, es va emetre per altres cadenes autonòmiques. L'assoliment del Pla d'Excel·lència Turística que va suposar una important inversió per part de l'Estat i la Generalitat. Integració en el Club de Joies del Turisme Europeu que acollia 8 destinacions europees de qualitat. Assistència a fires especialitzades i trobades professionals per promocionar la vila. Campanyes de promoció a Saragossa, Vitòria, Sant Sebastià i Bilbao, aprofitant la inauguració de l'autopista Pau Casals. Dins el món de la formació, la creació del mòdul professional d'hostaleria i restauració a l'IES Joan Ramon Benaprés, per tal de dotar la vila d'una base professional ben formada. Vam passar d'un curs transnacional de 14 alumnes a una escola arreglada d'hostaleria de grau mig amb més de 100 alumnes. La transmissió a tot Catalunya, això pot ser més anecdòtic, però tot ajuda, de les campanades d'any nou de l'any 2000, des de l'Església de Sitges. Potenciació dels festivals i lamentar la desaparició del Festival de Teatre. I una proposta que no van acceptar els comerciants influïts per algú, em consta, que hi havia la proposta de convertir Mas Alba, abans que s'obrís a Sol Industrial, amb un outlet a la semblança del de les Roces de Madrid. Aquí els comerciants s'hi van posar forts, dient alguna cosa fora de to, que no sé on l'havien tret, i aquest outlet es va acabar posant a la Roca del Vallès. Em consta, i algun potser que us està aquí, que hi ha molts sitgetans que hi van a comprar. Després d'això, evidentment, es van prendre una campanya per dinamitzar el polígon de Mas Alba, cosa que donarà bon resultat perquè inclús s'ha hagut d'ampliar. Aquestes actuacions responen a una línia d'actuació que s'inicia evidentment el 95, però el que ha fet es va mantenir durant els 8 anys de gestió. A la segona legislatura, des del seu inici el 99, es va plantejar un projecte innovador de gestió integral d'un municipi turístic. Projecte que ja es va començar a gestar al final de la legislatura 95-99. En el petit discurs que vaig el dia de la presa de possessió de l'any 99, em faig una primera declaració d'intencions. Com que és curt, vull llegir un fragment d'aquest discurs. Des de la recuperació de la democràcia, el món local ha estat protagonista en el procés de transformació de pobles i ciutats. Durant aquest període, s'han recuperat dèficits històrics que fan que la realitat actual sigui molt diferent de la de 20 anys enrere. Per tant, estem en condicions de fixar nous objectius de desenvolupament que incloguin els reptes de qualitat i eficiència que planteja la societat actual. En altres paraules, començar una nova etapa que ens permeti, a les portes del segle XXI, avançar cap a models d'una major participació ciutadana, atès que el bon funcionament de la vila no és una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal. Les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a Sitges, la corresponsabilitat de les decisions que ens afecten a totes i a tots, la participació activa i responsable d'entitats i associacions, són alguns dels elements claus que permeten configurar una ciutadania conscient i activa. Posteriorment, al maig del 2000, a Portofino, en el marc de l'Assemblea de la Ciutat Joies de Turisme i amb unes jornades dedicades al turisme de qualitat, faig una intervenció on es concreta... Faig una intervenció on es concreta més la declaració d'intencions anterior. El COP diu a la intervenció meva que es reflexa amb el resultat de les ponències. El COP de timó que han de donar els municipis turístics madurs o tradicionals per a poder afrontar els reptes de la canviant societat actual ha de basar-se en els quatre elements següents: sostenibilitat, formació, noves tecnologies de la informació i del coneixement i participació ciutadana. Els quatre elements conjugats han de fer possible la implantació en la nostra destinació turística del concepte de qualitat, que ens ha de permetre, en el marc d'un sistema de gestió sostenible i a partir de la redacció del document de l'Agència 21 local del nostre municipi, aconseguir la inscripció en el Registre Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria EMAS. Recordo que vull recordar també que això té 10 anys, que les coses també han evolucionat i en aquest moment alguna cosa d'aquesta pot semblar ja superada. Estem parlant de fa 10 anys. Aquesta segona declaració es concreta a finals del 2000 amb un conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Sitges amb l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, escrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i compta, a més, amb una beca de la Fundació Jaume Bofill. Amb aquestes premisses i amb els actors anunciats es posa en marxa el sistema de gestió per a la sostenibilitat de Sitges, que és com realment s'anomena el projecte. Projecte que porta implícit la voluntat d'aprofundiment en la innovació dels governs locals i que engloba unitats de diferents nivells de complexitat amb l'objectiu comú de desenvolupar la sostenibilitat de Sitges de forma participada i democràtica, a l'hora d'intentar implementar un sistema que respon a nous conceptes de gestió i de concepció del que havia de ser la governabilitat i que això afectava no solament els responsables polítics, sinó a tota l'estructura municipal, a més de tenir que canviar el concepte que els ciutadans tenien de la pròpia administració i van sorgir per això multitud de problemes que uns es van poder solucionar i altres no. A nivell polític he de dir que no va ser gens fàcil de convèncer l'equip de govern de la necessitat que tenia Sitges de modernitzar la seva administració. Són canvis prou importants perquè vagin acompanyats d'un ferm convenciment i d'una decidida voluntat política de dur-los a terme. De totes maneres, es va aconseguir crear la comissió informativa de caràcter específic de seguiment d'aquest sistema de gestió. Un altre punt conflictiu va ser el de convèncer de la bondat i necessitat del canvi al personal de l'administració, peça clau de tot el sistema. Sense la seva col·laboració i l'assumpció de que els canvis en els procediments són irreversibles, no es podia tirar endavant. A nivell laboral es va constituir la taula tècnica que englobava les tècniques dels diferents departaments de la Casa i l'Oficina de Sostenibilitat Municipal. Referent als ciutadans, l'experiència desenvolupada a Sitges s'enfoca cap a una redefinició i aprofundiment de la democràcia i buscar la corresponsabilització i un cert grau d'autoorganització de la població. La participació ciutadana s'estructura a partir del Consell Veïnal Municipal o Assemblea de Sitges i els Consells de Barri. Es creen també consells sectorials que tenen com a missió la preparació de la informació que s'ha de tractar dins l'àmbit veïnal, tot donant-li un format senzill i entenedor. Aquest sistema de gestió va ser presentat per l'Ajuntament de Sitges a dos congressos de turisme sostenible, primer a Rímini i després a Bolonya. El fet de ser una experiència innovadora va comptar inevitablement incerteses i inconvenients. A l'inici del projecte van sorgir reticències referents a que no es creien que els acords consensuats que poguessin contradir les decisions de l'Ajuntament fossin assumits realment per part del consistori. Dubte lògic. Un exemple de la vitalitat que van aconseguir els Consells Veïnals la trobem en el fet que van aconseguir aturar l'aprovació inicial de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística per estudiar i mirar d'incorporar-hi les propostes veïnals i sectorials. Tot això està explicat pels dos tècnics que ho van fer possible, dos tècnics de la Universitat Autònoma, amb un d'aquests fascícols de la Fundació Jaume Bofill, Finestra Oberta, que no té res a veure amb la Finestra Oberta, que... Finestra Oberta, més diu, no? La fotografia de Sitges, no té res a veure. Es deien la Laia Jorba i Lluís Planes. A més, fan un seguiment de les vegades que es van reunir els consells, amb la data, quants veïns hi havia, etc etc. Està tot explicat. És interessant de llegir. Ja, repeteixo, segurament algunes coses d'aquestes, per una conversa que vaig tenir fa poc, me'n vaig trobar amb en Lluís Planes, potser s'haurien inclús de reformular. Però en aquell moment això hi era. Per què fa els afers públics, juntament amb els polítics, la ciutadania i el sector privat, també tenen un rol fonamental a l'hora de vetllar pel funcionament correcte del municipi i pel seu progrés ambiental, social i econòmic. Ara bé, la responsabilitat és només del qui la té legalment. I qui té la responsabilitat té el dret de decidir. Evidentment, en base de la informació aportada per tots els sectors. I això a vegades costa d'entendre. Això va acompanyat d'un estudi de la situació turística de Sitges encarregat a l'empresa Mazar Turismo. En aquell moment hi treballava un sitgetà, Javier Vives. I en la col·laboració del Gremi d'Hostaleria. Aquest estudi, a més d'una fase d'enquesta i d'una fase d'estudi i conclusions, va comptar també amb una anàlisi de l'evolució i projecció del mercat hoteler de Sitges en el marc del Pla d'Hotels que en aquells moments s'estava realitzant a Barcelona. El document final es va ser entregat per Mazars al febrer del 2003. A nosaltres de poca cosa es va servir. Però tot aquest sistema comportava una actualització i posada al dia de tots els procediments informàtics de l'Ajuntament, atès que no hi pot haver una bona participació ciutadana sense que aquesta pugui disposar, com diuen els entesos, d'una informació completa, ràpida, fiable i entenedora. Per això es va fer un contracte a l'empresa Audifilm amb la missió de validar i homogenitzar les dades informàtiques que genera l'Ajuntament de Sitges. I a l'empresa CT Consulting, cosa curiosa, un dels socis d'aquesta empresa es diu Cesc Baldassà. El coneixeu, veritat? Conseller de Medi Ambient de la Generalitat. Com a gestor, a CT Consulting, com a gestor de continguts, amb la missió de desenvolupar tots els nous procediments necessaris per a una nova administració electrònica. Tot això sota les directrius i el control d'un professional expert extern. Tot aquest treball, realitzat en el bell mig de tota la tempesta urbanística i de revisió del Pla General, va ser molt important a cara que ens fos concedit el Pla d'Excel·lència Turística, que encara vaig signar jo poc abans de les eleccions, i no sé si el contacte amb el gerent ja el va signar tu, el va signar tu jo, no? Vull dir, va estar així a l'intercanvi, no? Aquest pla va significar una aportació molt considerable de diners de l'Estat i de la Generalitat, i una tercera part la tenia que aportar l'Ajuntament per fer actuacions per millorar la competitivitat turística de Sitges. Una última cosa. En aquests moments de malestar ciutadà vers la classe política, i quan aquesta torna a reiterar la participació ciutadana com a panacea contra la desafecció, que no deixa de ser cert, però també vull fer una observació. Aquesta societat de la informació que estem vivint, que com diu Joan Majó és l'eina per aconseguir el coneixement, genera exclusió. Exclusió que té diversos noms, però que el més utilitzat és el de fractura digital. No tothom està en les mateixes condicions per poder fer front a aquesta allau d'informació i podeu saber utilitzar-la per motius de coneixements, d'edat o de minusvalies. I això s'ha de tenir molt en compte. Quan parlo de participació, em refereixo també a les possibilitats, també se'n parla ara dels canvis electorals, dels futurs sistemes de votació electrònica, paperet electrònica o vot electrònic, que no és el mateix. Unes coses un sistema per fer un recomptatge ràpid i amb paperet marcant, i el vot electrònic s'entén de vot electrònic o l'e-vot, votar des de casa per internet. I s'entén acostumat a dir vot pijama, perquè vols votar en pijama. Aquí hi ha un país, aquí a Europa, que ho té molt ben solucionat, que és Estònia. Perquè, a més, té una virtut. És que, em sembla que és a partir de 15 dies abans, pots votar ja des de casa. Però si tu, durant aquells 15 dies, ja trobes que aquella persona que tu li havies donat confiança ha fet alguna malifeta, tu, presentant-te el dia de la votació físicament a la papereta, posar-la a la urna, aquell vot anul·la el vot electrònic. A mi em sembla perfecte. El que passa és que allò és un país petit, ampliar-ho més endavant. Per cert, el tema de, també, perquè vaig fer un treball sobre això, de la butlleta, de la papereta electrònica, que és la que poses dintre una màquina que compta, el país, també em va sonar raro quan ho vaig estudiar, que més ben solucionat ho té, és Venezuela. I en canvi Bèlgica, la Comunitat Europea, li va demanar que per favor retirés aquest sistema de votació que té, perquè és un desastre. Però suposo que hi arribarem, també. Que s'han fet allà estan i no cal recordar-les, no tinc ganes. Per posar punt i final, deixeu-me llegir una línia del llibre considerat el més llibre més vell del món dels conservats. Si sabeu, això ho sabeu, us ho dic, jo porto 4 anys en el món de l'egiptologia, espero acabar aquest any que ve. Ja començo a interpretar els pajaritos aquells que hi ha per les parets i coses d'aquestes. Però, esclar, jo i els meus companys m'ho han sentit dir moltes vegades, la sopa d'all fa molts anys que s'ha inventat. Jo diria que la van inventar els egipcis. Hi ha un llibre que en diuen un llibre sapiencial, els llibres sapiencials, i aquest pertany, aquest és el més antic, aquest és un papir que es va trobar a la tomba d'aquest senyor, que era un vesir d'un faraó de la 5a dinastia, o sigui, fa aproximadament 4.200 anys. És el papir Price, molt, molt famós, que el primer que el va traduir va ser un txec, Svajek Saha, algo així. Aquest és una adaptació d'un egiptòleg més proper i molt famós, que és Christian Jack, que s'ha fet famós sobretot per la novel·la històrica. I s'ha fet milionari i s'ha estat molt criticat per ser milionari pels seus compatriotes. O sigui, no pels seus compatriotes, pels seus companys de professió. Però és doctor en egiptologia per la Sorbona de París. Dins d'aquestes màximes, llegiré el 17. Perquè, com diu un resum, diu, aquest llibre és considerat el més antic del món, però és d'una assombrosa modernitat. És un llenguatge simple i directe. El vell savi, Pajotep, Ptahotep, que és com es diu, parla de l'humilitat, de l'art de governar, de les vanitats humanes, de l'amistat, de la justícia, de la ignorància i del coneixement. I com hem parlat de participació i d'escoltar la gent i tal, n'hi ha una que li ve al pèl. 4.200 anys. Ho diré en castellà, està escrit en castellà i la traducció podria complicar una mica. Si eres un guia, en guia entén, si ets un governant, algú que té poder, escucha serenamente el discurso de quien te dirige una petición. No lo rechaces hasta que haya purgado su vientre de lo que tenía intención de decirte. Quien se encuentra abrumado por la injusticia desea que su corazón sea lavado. Más aún que la realización de aquello por lo que ha venido. En cuanto a quien rechaza al que le dirige peticiones, se dirá con reprobación, ¿por qué motivo las rechaza? Ciertamente, no es posible que todas las peticiones lleguen a término, pero una buena escucha aplana el corazón. Muchas gracias.
Molt bé. Segur que, bueno, jo crec que conferències com aquestes fan conèixer millor les persones i les persones també poden explicar moltes coses que a vegades ens quedem dintre i no podem explicar, no? I lògicament el Pere avui s'ha despullat d'algunes coses, ha dit algunes, segur, coses íntimes que ell té en el seu bagatge com a política, com a persona, i avui doncs ens ha donat també una lliçó de com es pot explicar uns 8 anys que tots coneixem i que hem estat doncs, responsables alguns i altres ciutadans amb l'alcalde o l'exalcalde Pere Junyent. Moltes gràcies, Pere, i continuem doncs, col·laborant pel poble de Sitges. Gràcies.
Pere Junyent, protagonista el passat dissabte en el marc d'aquesta conferència, el tercer acte del 30è aniversari de la commemoració dels primers ajuntaments democràtics. Són les 11:09. En uns instants tornem i encetem la tercera hora.